Mira, avui hi ha dos dies mundials que, a més, toquen temes que m'agraden. Un és el Dia Internacional del Disc Jockey. I, a més, ja saps que la música m'apassiona. Però és que avui també és el Dia Mundial de la truita de patates. I t'asseguro que una bona truita de patates pot competir amb la millor cançó que hi hagi al mercat. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana. Som dimecres, 9 de març, són les 12:20 minuts, hores d'ara, fregant els 13 graus, no? I arribem 13 graus a la ciutat de Lleida, 12.6, si vols, amb boira matinal a la zona baixa de la ciutat, a la zona de proper al riu, però també a la zona de Ciutat Jardí, Arboretum, entre 6 i 8 del matí, ara cel descobert. I a Lleida ciutat, ahir es van recollir 4 litres per metre quadrat. 2 litres, per exemple, a la Femosa, però a d'altres punts, doncs estem parlant de 16 litres al Canó, 15 a Cervià i a l'Albi, 12 al Carràs, pràcticament 10 a Juneda, 9 a Fraga i al Cogul, 8 a Sarroca de Lleida, 7 al Albatàrrec, 6 a Bellaguarda, 5 a Arbeca, quasi bé 5 també a Vinaixa, i el que et deia, 4 a la ciutat de Lleida i 2 a la Pobla de Cérvoles. Per tant, ja veus que ha estat ben distribuïda, benvinguda aquesta pluja, només faltaria. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb una dona ucraïnesa que està vivint a Lleida des de fa 14 anys i que és membre del col·lectiu ucraïnès de les Terres de Lleida. Parlarem amb ella per veure si té connexió amb familiars que encara estan vivint a Ucrània, com ho estan vivint i com estan articulant els esforços i els materials per enviar ajuda cap a la zona d'Ucrània, on parlarem d'aquí uns minuts aquí a COPE Lleida. També parlarem del monestir de les Avellanes. Ho farem amb la seva gerent, amb la Glòria Esteve, i l'entrevista cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies de la mà de l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones, però que parlem de qualsevol tema, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bon dia. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals ennuvolats al cel amb baixa probabilitat de precipitacions febles al Pirineu amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.200 i 1.400 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes amb unes màximes previstes de 17 graus a Lleida capital, de 16 a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dijous, esperem a Lleida una jornada predominada pels cels ennuvolats, sense descartar alguna precipitació feble i ocasional, tot i que la probabilitat de pluja és baixa. Per últim, si ens referim a les màximes, demà seguiran pujant lleugerament, amb valors que rondaran els 17 graus a Lleida i a la Seu d'Urgell, els 16 a Balaguer i a Tàrrega i, finalment, els 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, encara parlant del tema del temps, la sequera del 2021, que bé ens ha informat i ensenyat i documentat el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, doncs, ja saps que aquest 2021 estàvem explicant que havia força sequera i, de fet, el 2022, déu-n'hi-do com ha començat, ha trencat amb 2 anys de recuperació als boscos i més de 15.000 hectàrees empitjoren la seva situació. La Noguera, el Pallars Jussà, Osona i el Berguedà són les comarques amb més superfície forestal afectada. Això és la realitat del canvi climàtic, si vols, o de la sequera, digue-li com vulguis, però que afecte, que ens afecte el dia a dia. Ahir era 8 de març i ja saps que a Lleida es va sortir al carrer per reivindicar doncs, el tema del Dia de la Dona i reclamar la igualtat efectiva entre dones i homes. Arnau Vilà.
Unes 700 persones s'han manifestat aquest vespre a Lleida amb una marxa convocada pel col·lectiu feminista Marea Lila amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A la mobilització s'han pogut veure molts cartells entre les assistents i sentir diferents consignes en defensa dels drets de les dones, reclamant la igualtat efectiva i real entre dones i homes. Així ens ho han explicat la portaveu de Marea Lila, Maria Lloza.
Queden molts camins perquè la societat en la qual estem vivint encara, no? Hi ha aquesta desigualtat i és molt gran, tot i que hem avançat, però quedaria doncs, en l'àmbit laboral, en l'àmbit de l'educació, no? En l'àmbit dels llocs més de poder on no ens sentim, on no estem representades, en la invisibilització de les dones.
També l'Àngels Martínez ens explica que és un dia per reivindicar-ho tot.
Avui és el dia de totes les dones. És un dia per sortir, per reivindicar tot el que necessitem com a dones, perquè durant tot l'any ens han matxacat, no hem tingut les mateixes oportunitats en la feina, en el dia a dia i en tot el que està al nostre voltant. I avui volem reivindicar doncs, que som aquí i que continuarem amb aquesta lluita.
La manifestació s'ha desenvolupat sense incidents i en un to festiu, però també reivindicatiu. La marxa ha arrencat cap a un quart de set del vespre des de la plaça Ricard Vinyes i ha recorregut diferents carrers del centre de Lleida fins a arribar a la plaça Sant Joan, on s'ha llegit el manifest a càrrec de Marea Lila.
De fet, hi va haver dues manifestacions a Lleida. L'altra va sortir una hora més tard. Aquesta segona manifestació, convocada per la coordinadora 8M, i va sortir des del rectorat amb més de 600 participants, segons els Mossos, sota el lema "Molt per defensar, molt per avançar". Durant el recorregut, en les dues marxes, es va cridar consignes com "No hi som totes, falten les mortes", i la primera va finalitzar, com deia l'Arnau, a la plaça Sant Joan, i la segona a la Paeria, on es va cremar simbòlicament el patriarcat, els cossos policials o la llei d'estrangeria. Tot això es va cremar, tot això, eh? No sé si perquè ja venia a cuento o per què, però vaja, es va cremar tot això. Què hi farem? Canviem de tema, parlem de successos. A Lleida s'han localitzat més de 17.200 litres de begudes ensucrades no etiquetades correctament. Estaven preparades per ser distribuïdes i venudes en comerços de la ciutat. També han detingut una dona que tenia més de 250 plantes de marihuana en un pis d'Agramunt. La dona tenia dos ordres pendents de detenció i el domicili estava connectat il·legalment a la llum, perquè, clar, ja sabeu que gasta molta llum, i el més fàcil de tot això és, ja que fas una cosa il·legal, doncs ho fas bé del tot. La llum no la pagues, la punxes també. I també dir que amb crònica judicial, a judici per estafar més de 141.000 euros a una lleidatana que va conèixer a través de les xarxes, a través d'internet. Per tant, ull, que es pot conèixer molta gent per internet, però no donem diners sense saber qui és, ni claus, passwords, noms, números de compte, res de res, sisplau, que després passen coses, eh? I encara dins de les terres de Lleida, la Fira de Sant Josep de Mollerussa, encara amb incertesa les possibles conseqüències de la guerra a Ucrània pel sector agrícola.
Els organitzadors de la fira destaquen que el conflicte bèl·lic afectarà els sectors d'agricultura i ramaderia. El gerent de la fira, Xavier Roure, reconeix que els efectes variaran en funció de la durada de la guerra. La Fira de Sant Josep començarà demà 10 de març i veurà tancar les portes el dia 19. El president de la Fira de Mollerussa i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, destaca que s'encara la Fira amb moltes ganes i ha recordat que serà el preludi de la 150a edició que celebrarà el 2023.
Gràcies, Arnau. Acabem amb la notícia econòmica del dia que té a veure amb el teixit empresarial, però concretament amb les empreses familiars de Lleida, que reivindiquen el seu paper. És una associació que va néixer fa 20 anys, per tant, estan celebrant el seu 20è aniversari, reuneix a 73 empreses, facturen 9.000 milions i ocupen a 20.000 treballadors. Estan d'aniversari i reivindiquen el seu paper dins de l'economia lleidatana.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
de Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ho parlàvem al principi del programa, la veritat és que està marcant les agendes de tot i de tots els sectors aquesta invasió de Rússia a Ucrània, i això, doncs, evidentment, s'està notant a tot arreu. És igual això de que estem lluny, també es nota aquí, perquè també hi ha gent refugiada que ja han arribat d'Ucrània aquí a Terres de Lleida, però és que, a més, hi ha persones que són d'Ucrània, que estan vivint aquí, però que mantenen lligams amb familiars i amics al territori i que, per tant, ho estan vivint d'una manera molt més especial i més preocupant que no pas, doncs, la resta de la població, que tens una preocupació igualment, però que no tens, doncs, un lligam directe o una persona allà a Ucrània. És el cas de la Uliana Zinska, que és membre del col·lectiu ucraïnès a les Terres de Lleida, que avui ens atén molt amablement. Uliana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, tu mantens familiars, oi, a Ucrània?
Sí, jo tinc a les meves pares, a les meves cosines, tinc a tota la família per allà.
De quina zona, aproximadament, d'Ucrània estem parlant?
Estem parlant de zona de Leòpolis. De part d'oest.
A la part oest, la propera a Polònia, per entendre'ns.
Sí, sí, correcte.
Podeu parlar a diari?
Sí, intento de trucar. Si tenen la connexió a internet, pues, doncs podem parlar, sí.
I què t'expliquen, Uliana?
Que estiguen amb molta por, perquè, clar, és que cadascú té les meves nens petites, les meves pares ja han passat de 60 anys, així estan a casa. La gent està amb molta por i amb esperança que quan acabi tot, però, clar, és que és molt difícil.
Clar. Suposo que, clar, el dia a dia a Ucrània, depenent de la zona on visquis, és complicat a tot arreu, no? La zona de Kiev i d'altres ciutats és molt complicat.
Sí,
però...
sí, correcte, que sofren molt més, això sí, però per tot arreu d'Ucrània sonen alarmes i la gent s'ha d'escapar al moment. És molt dur.
Han pensat els teus pares en marxar o es volen quedar?
Jo vaig preguntar i ells diuen que no, perquè són les seves terres, que van nascut per allà, i si surt tota la gent, qui va ajudar a les xicos que es queden allà?
Clar. Fixeu-vos que estem parlant amb la Uliana Zinska, estem parlant en català, és una dona nascuda a Ucrània. Tu arribes a la zona de Lleida fa uns 14 anys, més o menys?
Sí, més o menys.
L'any 2008.
Correcte. El dia de Nadal.
El dia de Nadal, 25 de desembre, sí, del 2008.
Aquest mateix dia.
clar, com l'estàs vivint aquest conflicte? Perquè, clar, sí que fa dues setmanes que va esclatar literalment el conflicte bèl·lic, però això ja fa setmanes que avisen, que hi ha moviments de tropes russes, que semblava que alguna cosa no anava bé.
Sí, això sí, és veritat. Que tinc, no, a part que parlo amb les meves pares, que estan a zona més a lluny de les territoris que estan bombardejant tot el rato, però per lo mateix, així tinc uns amics que tenen les seves famílies a la zona donde està tot en foc.
Oh.
I és un perill, i bueno, cada vegada que estic parlant amb ells estan llorant. És que d'aquí no podem fer molta cosa.
Clar.
Que podem fer ajuda i podem apoyar a tota la gent que s'ha quedat per allà, però és molt difícil. És molt difícil de saber, i quan no tenen la connexió i no es pot parlar amb aquestes persones, ja sofren molt més.
Clar, és que és veritat. El no saber De vegades és pitjor, eh? Uliana, parlaves de coses que podem fer. Tu ets membre, com dèiem al principi, del col·lectiu ucraïnès a les Terres de Lleida. Vosaltres esteu en marxa, esteu recollint material, esteu, suposo, coordinant una mica l'enviament de menjar, de medicaments. On estàs, Uliana, i on podem adreçar-nos per ajuda?
El centre d'acollida que tenim aquí a Lleida, ja crec que coneixen molts d'aquí, molts de poble catalana també, tenim en la capella de la Sang.
La capella de la Sang, sí.
Sí, estem per allà, estem per matí, no, per matí per atendre les persones que venen per demanar ajuda, perquè ja arriben la gent per aquí i per la tarda ja estem recollint el material i organitzant tot per...
De 4 a 8 esteu a la tarda?
Sí.
De 4 a 8.
De 4 a 8 estem per la tarda. I si algú necessita alguna ajuda, doncs estem de 10 fins a les 13 i estem també per matí.
Uliana, tu treballes normalment?
Sí, normalment treballo, però vaig agafar 2 setmanes de vacances per poder ajudar de totes les forces que tinc.
O sigui, tu estàs gastant vacances per estar aquí, al peu del canó, i ajudar.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Uliana, escolta, per cert, crec que el diumenge heu organitzat una concentració, eh?
Sí, estem organitzant, no, intentem d'organitzar cada diumenge aquí a la plaça de Ricardo Viñes, i aquest diumenge, el 13 de març, també tindrem una concentració d'ucraïnesos a les
12 i mitja del migdia. Doncs ja ho veieu, a l'Església de la Sang, si voleu ajudar o si us voleu interessar per com ajudar, perquè de vegades cal preguntar, escolta, què us fa falta en lloc de portar el que nosaltres creiem que els hi fa falta, igual d'això ja en tenen molt, doncs què us fa falta, i allò ens podem ajudar, a l'Església de la Sang, cada tarda de 4 a 8 del vespre, i aquest diumenge, doncs una concentració en suport al poble ucraïnès i en repulsa el conflicte bèl·lic a la plaça Ricard Viñes a 1:15. Uliana, fins que, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu, mira, enhorabona per la tasca, molts ànims, una abraçada gran, i escolta, seguim en contacte per veure com va evolucionant tot, si et sembla.
Moltes gràcies, sí, sí. Cap problema. Estic en contacte.
Gràcies.
A vostè.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dels indrets que jo crec que has sentit anomenar més d'una vegada, i és el monestir de les Avellanes. No sé si l'has visitat o no, si no l'has visitat, de veritat que val la pena, mínim, una visita a la vida. Però avui començarem a conèixer més tot aquest complex del monestir de les Avellanes. Ho farem amb la seva gerent, amb la Glòria Esteve. Glòria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, el monestir de les Avellanes és un d'aquells indrets que tothom ha sentit anomenar, i que segurament més d'una vegada hi hem anat amb excursions escolars o un cap de setmana amb els padrins o amb els pares, oi? Bueno, on esteu, el monestir de les Avellanes?
Bueno, nosaltres estem al municipi de Balaguer, bueno, pues a 8 quilòmetres de Balaguer i a uns 25-30 de Lleida.
Bones vistes, per cert.
Sí, vistes, bueno. Sí, molta natura...
Glòria, escolta, parla'ns del complex, perquè clar, parlem del monestir de les Avellanes, ens podem quedar amb la idea de que només hi ha un monestir, però el monestir de les Avellanes és molt més, oi, avui en dia?
Sí, doncs el monestir de les Avellanes, diguem-ne que és un monestir que està viu, que té vida, i dintre del monestir doncs tenim pues un hotel de 37 habitacions, tenim una casa d'espiritualitat, que també hi ha unes 15 habitacions. Després tenim el restaurant, que és el restaurant El Claustre, i també tenim la casa de colònies, que és Quatre Vents, que és, a lo millor, a nivell d'escolar i d'excursions, pues és el que es coneix.
Caram.
A nivell. Però bueno, sí, sí, tenim un... És un monestir viu, diguem-ne que és un monestir viu.
Us dona la web www.monestirdelesavellanes.com, tal com sona i tot junt, monestirdelesavellanes.com. Allí teniu, doncs, tota la informació. La seva gerent, la Glòria Esteve, ens deia... Clar, evidentment, existeix la vessant religiosa, que per això és un monestir i és la base de tot plegat, però ens has parlat d'un hotel de 37 habitacions, has dit?
Sí, 37 habitacions.
Déu-n'hi-do.
Són 37 habitacions dobles. N'hi ha d'estàndards i n'hi ha d'habitacions superiors, que els anomenem habitacions superiors miradors, perquè tenen unes vistes molt, molt xules de tot el que és la vall. També és important saber, i perdona, que dintre del monestir, doncs, jo el definisco com un monestir viu perquè hi ha la comunitat de germans maristes que viu dins del monestir.
Uh-huh.
Llavors, això és bonic perquè, vull dir, estàs... No, pues, com vius amb ells, tu estàs per aquí com a client d'hotel, que busques tranquil·litat i busques la cultura o gastronomia, però tu pots veure que entre els nostres passadissos, els claustres, pues, te pots trobar els germans maristes.
Uh-huh. L'hotel està obert tot l'any?
A veure, aquesta és un objectiu, però bueno, segons la situació, estem adaptant segons a, bueno, pues com va el tema de la pandèmia.
Clar.
I els sectors ho anem trampejant. En aquests moments estem obert l'hotel a partir dels dijous, de dijous fins a diumenge migdia, i el restaurant està obert des dimarts a diumenge. Mm-hmm. Són, pues, bueno, el que és durant la setmana és menú diari al migdia, i a partir de dijous, pues, tenim l'hotel obert amb tots els serveis.
Esteu a la carretera C12, quilòmetre 181, a un pas de les Avellanes, del municipi de les Avellanes.
Sí.
Ja? Sí. Monestirdelesavellanes.com, allí ho teniu absolutament tot. Ens parlaves de l'hotel i del restaurant. Sí. Menú diari, però, escolta, si volem venir el cap de setmana amb familiars... amb amics i fer un dinar amb més gent, això també ho podem fer.
Sí, sí, sí. Tenim el restaurant del claustre, que està dins del claustre, i després tenim sales privades on podem fer esdeveniments. Esdeveniments de 15 fins a 150 persones, diguem-ne, als jardins, que també oferim. Uh-huh. I fem tot tipus de servei, el que és el menú diari durant la setmana, tal com has dit. El cap de setmana tenim menús de cap de setmana, tenim menús degustació, tenim menús aperitius, que anem canviant segons la temporada.
Molt bé.
Utilitzem sempre el que és el quilòmetre, o sigui, alimentació el més pròxima possible, el que se'n diu quilòmetre zero, i després de productors i bueno, del voltant també.
Glòria, ara hi ha calçots?
Sí. És la temporada de calçots, fins al dia 31 de març tenim el menú calçots.
Doncs mira.
I, bueno, ho fem sempre... Això sí, és un menú que està molt bé, vull dir, és molt complet, i el que sí que demanem és, per tindre, diguem-ne, demanem reserva prèvia.
Bueno, evidentment, una reserva prèvia per poder estar preparats. Només faltaria... Mira, us dono el telèfon, 973-43-80-06. 43-80-06. I us torno a recordar la web, monestirdelesavellanes.com, que allà ho teniu tot, fins i tot el telèfon, les maneres de posar-vos en contacte. Però si esteu pensant en fer una calçotada, doncs és un indret magnífic. Glòria, estem parlant... que esteu de Lleida uns 35-40 minuts tirant llarg.
Sí, com a molt.
Com a molt, eh?
Sí.
Per tant, sí. És fàcil d'arribar,
Sí, també està bé saber que et pots fer la reserva dels menús a través de la nostra web. Tenim apartat de restaurant i allí poden veure els menús penjats i et pots fer reserva.
Molt bé. Doncs, monestirdelesavellanes.com. Hem parlat avui amb la seva gerent, amb la Glòria Esteve, i en les properes setmanes seguirem coneixent els inicis d'aquest monestir de les Avellanes i com ha anat evolucionant a la història. Però que sapigueu que, com bé deia, i crec que molt acertadament, la Glòria és un monestir viu, és un indret viu en el que les coses canvien, en el que hi ha vida, en el que hi ha moviment. Us hi podeu atansar. De visita també s'hi pot anar els caps de setmana, sense cap mena de problema. A més, l'entorn és força maco, eh? Glòria Esteve, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres. I aquí us esperem.
COPE Lleida. amb Ricard Álvarez.
Sapa que anem camí cap a la una i estem a la meitat de la setmana. Després del 8 de març arriba Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia. Dic després del 8 de març perquè ahir va haver actes, històries, per això ho dic.
No, més, home, la història és tampoc, Ricard. A veure,
històries, coses.
M'estic limpiant encara de tants petons de les dones d'ahir. Ahir va ser el dia de les dones, llavors pues, totes contentes de que els acompanyéssim i tal, no? Però bueno, el que no m'agrada és allò de la...
Bueno, contentes, eh? Ja... Aviam,
bueno, ja de tot.
Hi ha moltes coses a fer, eh?
No, no, jo estic d'acord que la igualtat, tant treball d'una dona com d'un home, tots han de cobrar el mateix, això estic d'acord.
Uh-huh.
Igual, precio, calidad, igual, bueno, bonito y barato, no val això, eh? Avui, gràcies, Ricard, perquè, bueno, com tu tens unes manetes meravelloses per tot això de la informàtica, m'ha salvat la vida. Però com exigeixes massa, m'has dit, escolta, ja no vull entrevistes nacionals, vull internacionals. I, per tant, clar, avui m'he anat, no, sí, bueno, m'he anat a la Conxinxina, avui, no? O sigui, avui
me'n vaig... Acaba, a qui coneixem avui?
Que es presenti ell i on està. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Digues,
soc el, digues. Soc el Joan Carles Oliva, entrenador i professor. I, bueno, pues, actualment estic als Emirats Àrabs. Sí.
Hem anat als Emirats Àrabs, eh? Tingueu en compte, amics oïdors i oïdores, que ara era moment de connectar amb una persona que, bueno, jo sempre diria, ara canvio la llengua, me pongo el cachirulo i parlo amb un nascut a l'Aragó i criado en Catalunya. Joan Carles Oliva i Fornós, benvingut i bon migdia.
No és del tot cert, això, eh? No és del tot cert.
Bueno,
insisteixo des de sempre...
O sigui, no ets un mequi,
Jo vaig néixer a Lleida, i això ho deu el meu DNI i ho tinc que manifestar sempre, no? El que passa és que els meus pares, durant un temps, quan vaig néixer, van viure a Mequinensa, van viure després a Fraga, i després me vaig educar a Lleida, per tant... No és cap mena de reclamació en absolut, perquè amb tota la família que tinc d'Aragó m'identifico plenament. Però sóc una persona que, vamos, estic criat, educat i amb la conscienciació plenament catalana des de sempre. No? Lleida per mi és la meva ciutat. Crec que res és gratuït. Si lo sabem cuidar, la família per mi... I en general crec que té que ser el valor més important que tenim, no? Però clar, la família se pot dir en mayúscules, però és un terme que jo crec que se pot escriure en mayúscules sempre i quan hagi sapigut tractar, cuidar i gaudir des de molt petit, no?
Alguns oïdors i oïdores que avui saben que estàs aquí estaran contents, no? Perquè tens moltes amigues i molts amics a Lleida. Jo no sé si tu recordes el temps Vilaltella i devies de ser petit o no vas néixer, no? Jo sé que me'n recordo que era molt petit quan van pujar a primera divisió, però bueno, tu te vas criar pràcticament aquí a la Unió Esportiva Lleida. Quins records te queda d'aquell moment?
Bueno, la Unió Esportiva Lleida sempre ha sigut un club molt especial per mi, molt, molt, no? Me vaig educar allí a nivell de futbol, no? Des dels meus inicis, amb 9 anys, des del primer entrenador que vaig tenir allí, que sempre recordaré, que de Campamà, i allí me vaig educar. I especialment els meus amics de tota la vida els vaig conèixer allí, el primer dia que vaig arribar allà, no? I això és molt important pel meu futur, perquè un és una miqueta lo que t'intenten donar a casa, però després el que te trobes al carrer, no? I jo vaig creure en aquest ambient tan sa de l'esport gràcies a la Unió Esportiva Lleida, no? I després, bueno, la vida m'ha portat a caminar per altres camins, per tindre que marxar de la ciutat, per poder créixer a nivell d'entrenador, i ara vaig tenir una petita aproximació de nou de poder tornar i poder retornar algo de tot el que me van donar. I, bueno, va ser una petita aproximació, ojalà algun dia en el futur pugui tornar, no, ja no te dic absolutament ni com a entrenador ni com a res, sinó per retornar una miqueta tot allò que a mi me va donar.
Home, ara hauria tingut possibilitat de comprar el Lleida, o sigui, després del lío que han tingut aquí, hauria pogut comprar el Lleida, o sigui que, bueno, no t'ho recomano, tampoc.
Però... No, però afortunadament estan donant passos endavant, no? No sé si són petits,
sí.
Però són importants de cara al futur de l'entitat i de cara al futur de la ciutat, no?
Almenys seriosos, no? Almenys seriosos.
Sí, ojalà que tota la ciutat torni a identificar-se amb l'equip, no? I una anècdota que tinc, que representa també el que significa el sentiment de la ciutat cap a un club com és el Lleida, no? Que jo recordo que el dia de la meva boda, que era al 94, quan vaig entrar al restaurant després de la cerimònia, el xef del restaurant me va dir: te podies esperar 10 minuts al cotxe perquè el Lleida està acabant el partit contra el Deportiu de la Corunya i tothom està pendent d'aquest partit, no? Llavors, bueno, és allò de dir que quan l'equip ha arribat i quan l'equip ha tornat a estar allí a primera divisió, pues tota la gent s'ha volcat i ojalà que en un futur puguem tornar a gaudir d'això.
Dos vegades t'han tingut al Lleida, a Ciutat del Trem, al Fraga, al Balaguer, al Binèfar, al Barbastro, a l'Alavés, a l'Hospitalet, al Huelva, al Salamanca, al Tarragona, al Nàstic, i, bueno, m'ofegaria perquè han sigut molts els clubs que has estat. Però jo et pregunto, un nom, me parles bé o malament? Quique Sánchez Flores.
Bueno, a veure, solament puc parlar bé, perquè és una persona que després de la meva experiència, la darrera experiència al nivell que vaig tenir aquí a casa va ser al Nàstic, i a més possiblement va ser el club en el qual mai sentit millor tractat de sempre, de la meva experiència professional, no parlo de quan vaig estar treballant aquí a Fraga, a Barbastre, a Balaguer, sí, sí, això sí. És una altra història, però després dels meus 2 anys que vaig estar al Nàstic, pues va ser que me va obrir una altra vegada unes portes que no pensava que tingués la possibilitat d'accedir, no? al màxim nivell, a sortir fora del país, a treballar amb ell aquí als Emirats, després a l'Espanyol, després a la Premier, no sé, la veritat és que és una persona molt important en el meu futur i que ara, pues, bueno, estem fent camins separats perquè jo també tenia ganes d'altres històries. Quan has sigut primer entrenador, pues, la vida de segon entrenador no t'acaba d'agradar del tot, per molt que tingui altres contraprestacions. I bueno, pues, ara estic content perquè jo estic gaudint molt de la meva experiència i també content perquè tots els amics que tinc al cos tècnic d'aquí, que al Getafe, pues, estan fent una feina increïble. Una persona molt meticulosa, una persona molt, molt reflexiva a nivell de futbol,
i molt recte, que... molt recte, no? Massa recte a vegades, no?
Sí. Una persona que ha mamat el futbol des de molt petit i ha sigut un jugador del màxim nivell, però no s'ha quedat amb això, sinó que després ha invertit també en ell mateix.
No? Sembla que va ser 16-17, 17-18, no?
Mira, la del Sánchez ja...
Més o menys.
No controlo ni tinc ganes de fer-ho, de veritat.
Coneixes el Lluís Cortés?
Home, clar que sí, absolutament. No.
És més difícil dirigir com a entrenador a homes o a dones?
La veritat és que... A veure, el Lluís, el coneix de fa molt de temps. En primer lloc, tot el que ha fet i tots els èxits que ha tingut se los mereix perquè com a persona és increïble. És una persona increïble, de veritat. Hi ha poques persones que tinguin aquest tacte humà que té Jordi. I després... portar-lo a la pràctica, no? És a dir, que està entrenant amb aquests nivells i poder portar aquesta filosofia. I, bueno, la veritat és que la vaig seguir moltíssim quan estava a Barcelona. Teníem el contacte de dos amics, ara fins i tot després de lo que li va passar també vaig tingut un petit contacte amb ell. I la veritat és que lo que li ha passat ara a Ucraïna ningú s'ho pot esperar, però quan surt del país, la veritat és que les històries canvien, no? Les històries canvien. I no és fàcil, eh?
Deu de patir molt.
De la zona de confort, no ho és. Jo he tingut experiències complicades, molt complicades. A Grècia vaig tenir una experiència també força complicada, res a comparar amb la de Lluís, però quan surts del país te pots trobar una mica de tot.
Em queda poc temps, però m'agradaria que em diguessis ràpidament per tu què és el concepte família.
El concepte família és el concepte, és el lligam que tenim en aquesta vida, és el que realment te fa viure, és el que anteposes per damunt de tu, no? És a dir, jo m'estimo molt la meva terra, molt, m'estimo molt Catalunya. Si me fas la pregunta si moriria per Catalunya, possiblement no, però sí que ho faria per la meva dona o el faria pels meus nens, absolutament.
I això és molt?
Sí. El que passa és que soc molt divers amb això, no? És a dir, puc llegir literatura catalana, puc llegir llibres d'autoajuda o de reflexió, i actualment estic sobretot llegint molts petits llibres en anglès per intentar millorar el meu nivell aquí.
Sí. Cine o teatre?
Cine.
I si et pregunto ara, en aquest cas, si veus molta televisió o escoltes més ràdio, què és el que fas?
Televisió. La veritat és que ja la ràdio m'ha quedat enrere, se m'ha quedat enrere. Estic amb Spotify i la ràdio no arribo ja no arribo. Bueno, jo cada dia intento veure el 324 per saber tot el que passa al meu país i després me passo el dia mirant futbol, especialment.
Amics comuns diuen que ets un bon gastrònom, que menjar menges bé, cuinar no sé com cuines.
Malament, molt malament. Ho sap la meva dona, que el primer dia que ens vam casar, ella tampoc ho feia i jo tampoc, i va ser un conflicte inicial, però després vam buscar lligams, no? De dir, jo ho compenso amb altres coses, però no amb la cuina. No.
Cachirulo o barretina?
Ni una cosa ni l'altra. Encara que m'identifico totalment amb el meu país, que és Catalunya, clarament, però no utilitzo ni una ni l'altra.
Has ballat sardanes, saps ballar, o balles jotes?
Uf, ballo molt malament. La meva també ho sap, la meva dona ho sap i de vegades m'atreveixo amb coses de salsa, però res més, no.
Pateixes amb el que està passant a Ucraïna?
Molt. El que passa és que és un patiment que de vegades encara me fa més mal perquè al final arribes a la conclusió de i tu què fas per això, no? I realment no estàs fent res i això encara és més dolorós. Crec que tots els polítics només se tenien que plantejar aquesta pregunta, no? Què és el que realment estan fent, no? I per què? I per què en pleno segle XXI està passant el que està passant, no?
Va, digue'm la veritat. Quantes vegades estan proposant en llistes electorals?
Uf, alguna vegada.
Ja ho sé.
Alguna vegada, però no moltes, però no moltes.
No descobriré el partit, però jo sé que t'ho han proposat.
Sí, ho han proposat, però... Saps què passa? Que tens que estar al bon lloc i al bon moment. I jo sóc una persona en aquest moment...
Ara no toque, ara no toque.
Sí, la veritat és que amb el temps el que fas és gaudir molt de moltes coses, no? Com has dit abans, gaudeixes molt de la bona cuina, gaudeixes molt del bon vi, gaudeixes molt d'una ciutat d'una altra manera, no mirant coses, sinó gaudint les coses. Ara les puc gaudir d'una altra manera, perquè, per exemple, gaudir Dubai vivint amb ella és un espectacle. I ara l'única cosa que m'agradaria seria aturar una mica el temps i gaudir-lo una mica més.
Acabo. I ara és a l'inrevés. Fes-me una pregunta compromesa. Vinga, coneixes, saps que em pots comprometre. Vinga. No em tiraran fora de l'emissora, suposo. Però bueno, mira, el Ricard me mira amb una cara i diu, a veure, per on t'escapes avui? Vinga.
No m'agrada molt fer preguntes compromeses. Jo el que m'agrada de vegades és fer preguntes que jo no tinc resposta, no? I m'agradaria que algú potser m'ajudés, no? I la meva pregunta que te podria fer és... Si tu per fer periodisme vas tindre que estudiar periodisme, o jo per fer de professor vaig tindre que estudiar la meva llicenciatura, per què a un polític no se l'exigeix tindre una carrera de ciències polítiques, ja que estan administrant tot un país? No? Aquesta és la meva pregunta.
No, jo et diré una cosa, jo no he estudiat periodisme, vaig fer cursos de periodisme, no sóc periodista titulat, ni molt menys, la meva vida ha estat sempre vinculada al periodisme des dels 18 anys, però la veritat és que sí que m'he entregat totalment i la meva experiència demostra de que puc fer aquesta tasca, no? Jo almenys demano als polítics que estiguin preparats per saber el que tenen entre mans, no? Han de saber de tot una mica i especialitzats en algo, no? Cosa que no està passant actualment, i que la gent no hi creu amb ideologies i creu amb un polític concret, i això per mi és l'error de la política.
Estic d'acord, ja te dic. El que passa és que jo crec que, a més a més, amb un encàrrec de tanta responsabilitat, jo crec que, a més a més, se li hauria que seguir, a més del coneixement, una mica més de formació, crec, eh?
Sí, no crec que valgui tot. Estic d'acord. Hi ha persones que, bueno, que no se saben ficar ni saben gestionar, ni se saben ficar davant d'un micròfon, ni saben tractar la gent com a persones, no? A vegades la tracten com un número, és a dir, com un vot, i això és l'error que tenen la política amb els darrers temps. Joan Carles Oliva, ha estat un plaer que tinguéssim aquí, estem als Emirats Àrabs, i bueno, i això sembla que estiguem allà, però només us portem 3 hores. Vosaltres aneu més avançats, teniu 3 hores més que nosaltres, no?
Sí.
Quan nosaltres estem fent el dinar, tu ja t'ho has menjat. O sigui que... Ricard, ja ho veus, el Joan Carles Oliva,
Sí.
Té una petjada important, eh?
Clar que sí.
Bueno, ja, és lleidatà de soca real, això és bo. El que passa que no he vist mai vestit de penyista, no? Jo no he vist mai a la camisola i tot això.
Jo tampoc el porto i ja està, però soc de Lleida.
Ah, bueno, claro.
Saps què passa? Que és que la vida d'un entrenador és molt complicada. Perquè quan la gent té festa, tu no tens festa.
Vaya.
Aquest és una mica del problema, no? s'ha d'adaptar d'una altra manera, no?
Però, no, jo que he presentat... Jo que he presentat a les festes majors, això és com un espectacle de festa major. El que passa que després depèn com sigui a l'àrbitre o a l'entrenador li tiraven el cotxe al canal, no? Això jo ho he vist, això ho he vist. Home, això t'ha passat, a l'Aragó ha passat alguna vegada, amb algun àrbitre tu saps que li han tirat el cotxe al canal, tot i que després aneu a sopar tots junts, eh?
A l'Aragó solen ser, els petits pobles d'Aragó solen ser una mica més radicals, sí.
Una mica més brutos, s'ha de dir així, no brutos. Joan Carles, gràcies, un plaer. Vinga.
Gràcies a vosaltres per recordar-vos de mi. Una abraçada molt gran.
Cuida't molt i salut.
Perfecte, gràcies.
Bona entrevista, Cosme.
Bueno,
m'ha agradat, eh?
No, i a mi m'has agradat tu, que m'has facilitat, veus? Jo
bueno,
sempre...
bueno, és igual.
Avui
les noves, les noves tecnologies.
Avui has fet de Jordi Pérez de la COPE. Que jo sempre dic, gràcies al Jordi Pérez, nosaltres funcionem, no? Si no, no arribaríem a tots els oïdors.
Les noves tecnologies ajuden amb aquestes històries.
Bueno, ja ho veus, li dius al Xavi Pérez i li dius a l'Square i les que tens aquí, que a la tertúlia avui han tingut tant gent, perquè veguis bueno, que els que estan a fora també els donem aquí micròfon,
Cosme, cuida't força.
Gràcies, fins la propera.
I nosaltres ja anem directes cap a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, que t'explicaré més històries de Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto la carencia de materias primas que hay en la Unión Europea y la enorme dependencia que tenemos de países como Rusia. Y esto es algo que igual tenían que haber valorado antes desde Bruselas, que con Putin cuantos menos negocios, muchísimo mejor. Claro, Estados Unidos puede asumir, como anunciaba ayer, que deja de importar petróleo y gas de Rusia. A Biden realmente esto no le va a hacer mucho daño porque son recursos naturales que compran a los rusos casi de manera testimonial. Son autosuficientes en materia de gas gracias al fracking y tienen reservas de crudo que ahora quieren aumentar, además importando petróleo desde Venezuela. De hecho, ya están negociando delegaciones de los dos países, sí, de Estados Unidos y de Venezuela. Curioso, ¿verdad? Como cuando hay necesidad, pues los enemigos ya no lo son tanto. Pelillos a la mar. El problema real lo tiene la Unión Europea, porque hay países como República Checa, Letonia, Macedonia del Norte o Moldavia que dependen al 100% del gas ruso. Hungría importa un 95%, Eslovaquia un 85%, Bulgaria un 75%, Finlandia un 67% y España, eso sí, muchísimo menos, un 11%. La verdad que nosotros seríamos los menos perjudicados porque nuestro gas viene principalmente de Argelia. Porque Alemania, para ellos sí que sería un problema. Compran un 55% de gas en ruso. Bastante que han paralizado ya el gasoducto Nord Stream 2, pero no pueden prescindir del gas en ruso que les llega por el otro gasoducto porque, como ha dicho esta mañana en Herrera, en COPE, Wolfgang Dold, que es el embajador de Alemania en España, las consecuencias serían peores para todos.
Un embargo energético contra Rusia tendría graves consecuencias. Tenemos una dependencia de la importación del gas y hay que tomar eso en cuenta. Tomar medidas que nos duelen más que a la cúpula rusa no tiene mucho sentido.
Por eso apuesta por seguir reduciendo la dependencia de la energía rusa, aunque descarta que su país, Alemania, dé marcha atrás en el plan para cerrar centrales nucleares. Bueno, en todo esto está ya Bruselas, en diversificar el mercado, comprar, por ejemplo, gas licuado a otros países como Qatar, Noruega o Azerbaiyán. El objetivo es aumentar las reservas de gas un 90% por lo que pueda pasar. El problema, claro, es que esto no se consigue de un día para otro, esto lleva su tiempo. Y con el petróleo, pues tres cuartas partes de lo mismo. Los 27 se resisten a un embargo del petróleo ruso por temor a que, como represalia, Moscú cierre el grifo del gas. Vamos, que Putin tiene cogido por los mismísimos suministros a los socios europeos. Lo vamos a pasar mal. Y mucho peor si esta guerra se alarga. Más vale que nos vayamos haciendo la idea. Ayer lo decía el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo decía de nuevo, pero no está de más que, igual que los ciudadanos, vamos que a tener que hacer sacrificios, pues ellos también, los gobiernos, también los hagan. Y no ayuda, desde luego, mucho que con una inflación disparada que se puede plantar en breve en las dos cifras, en los dos dígitos, se anuncie que se van a gastar nada menos que 20.000 millones de euros en políticas de igualdad. ¿De verdad ¿Es el momento? Bueno, mientras sobre el terreno se ha acordado un alto el fuego y la apertura de 5 corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles desde ciudades como Kiev, Kharkov o Mariupol, donde la situación de sus 500.000 habitantes es ya insostenible. Llevan muchos días sin luz, sin agua, sometidos además a bombardeos incesantes. Cruz Roja dice que están sufriendo un cerco apocalíptico. Es una ciudad clave para las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbass. Ya son 2.300.000 las personas que han salido de Ucrania y se esperan muchísimas más en esta guerra ya de desgaste. Según el jefe de la CIA, Putin planeaba que iba a durar 2 días, es el tiempo que pensó que le llevaría a tomar Kiev, pero la guerra se está alargando en el tiempo y sus consecuencias de todo tipo, económicas y humanitarias, son a día de hoy incalculables. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, hablando de todo esto, mañana baja la luz un poquito. Pagaremos 369,75 € el megavatio hora. Hoy la luz es un 13% más barata que ayer, aunque marca el segundo precio más alto de la historia con 472 € de media. También contamos que el precio medio de la vivienda en España cerró 2021 con un incremento del 3,7% respecto a 2020, con lo que lleva 8 años seguidos subiendo. Por tipo de vivienda, la de obra nueva se encareció un 4,6%. Y la de segunda mano subió su precio un 3,6%. La Fundación Pablo VI de Madrid acoge desde esta tarde el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática para el diálogo de la Iglesia con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura. Abrirá el Congreso el Cardenal don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. Y en el vídeo, con su intención de oración para este martes de marzo, el Papa hace una llamada para promover siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. Francisco anima a no frenar el progreso que implica la bioética y a no esconderse de sus campos de acción e investigación desde un discernimiento profundo al servicio del hombre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Real Madrid, París Saint-Germain, se juega en un puesto en cuartos de final de la Champions.
Es uno de los grandes partidos de esta temporada, con un cartel repleto de estrellas. El Real Madrid y el París se juegan el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con ventaja de los franceses por 1-0. Vamos con noticias de los dos equipos. Estamos pendientes en el Real Madrid de si juega finalmente Toni Kroos, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que sí, a que Toni Kroos será titular, aunque todavía no está al 100%. El equipo está concentrado desde ayer. Recordemos que Casemiro y Mendy por sanción no podrán jugar esta noche. Nacho va a ocupar el puesto en la defensa, veremos a ver si de central o de lateral, y en principio Asensio será el tercer componente del tridente junto con Benzema y Vinicius. Va a pitar el neerlandés Makkely, recordemos que está apercibido Militao, en torno a 60.000 espectadores esta noche en el Bernabéu.
Y en el equipo francés, en el París, parece resuelta la duda sobre si va a jugar o no Kylian Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, Kylian Mbappé va a ser titular esta noche en el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid, después de haber ejercitado ayer con normalidad en ese último entrenamiento en el Bernabéu. También apunta a titularidad el brasileño Neymar, que confesó estar al 100%. Un Pochettino que lo que no ha dejado claro es quién va a ser el portero, si Donnarumma o Keylor Navas. Parece que Donnarumma, el portero italiano, cobra algo de ventaja. Sí dejó claro Pochettino que lo de esta noche es una final, que van a salir a atacar porque no saben defender, por mucho que les respeten al Real Madrid. El Paris Saint-Germain va a estar arropado en las gradas por 1.800 aficionados franceses.
El partido es a las 9 de la noche y a las 7 menos cuarto se juega el partido de ida de octavos de final de la Europa League entre el Betis y el Eintracht de Frankfurt. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la una, 7 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida, la meitat de la setmana, dimecres 9 de març del 2022. Em preguntava un oient, que ho he dit abans, a les 12:20, escolta, quin era el dia mundial? Avui hi ha dos dies internacionals o dies mundials, un, el del disjockey, si t'agrada la música, no té per què ser electrònica només, disjockey és el que barreja els discos, però també és el dia mundial de la truita de patata, eh? I a més, això dir-ho en aquestes hores, que anem a hora de dinar, doncs, déu-n'hi-do, una bona truita de patata, t'asseguro que no cal que entrem al debat de amb o sense ceba. O digue-m'ho, va, 664-526-180, també amb un missatge de WhatsApp. Amb ceba o sense, la truita de patata.
Va, que comencem el migdia de Cope Lleida. Hores d'ara, amb 14 graus ja a la ciutat de Lleida, ambient agradable, vent de 7 km per hora, podríem arribar a 17 o 18 graus avui. Ahir va ploure, va deixar diferents precipitacions al territori lleidatà. La més destacable va ser el Canó amb 16 litres, a Cervià de les Garrigues i a l'Albi 15 litres, 12 al Carràs, 9 a Juneda, a Fraga i al Cogul, 8 a Sarroca, 7 al Batàrrec, 6 a Bellaguarda, 5 a Arbeca, 5 també a Vinaixa, 4 a Sunyer, al Picat, el Soleràs i a Lleida Ciutat, i 2 a la Pobla de Cérvoles i a la Femosa. Cal aprofitar avui, perquè demà sembla que arriba nuvolades, i divendres també podem tenir pluges. Divendres parlarem amb l'Armando Álvarez i veurem què ens explica. Va, que busquem tot seguit la darrera hora informativa a les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Va, que t'explico una història i tu em dius el que penses. El nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dimarts, a Lleida, un home de 29 anys com a presumpte autor de 10 furts en botigues de l'eix comercial. El vigilant de seguretat d'un establiment va requerir una patrulla per denunciar que dilluns havien patit 2 furts de peces de roba valorades en més de 400 euros. Amb les dades recollides, els Mossos van identificar el lladre i poc després el van detenir al carrer Cavallers. L'home duia una motxilla amb 2 pantalons que encara portaven el dispositiu d'alarma. La policia també el relaciona amb altres 8 furts comesos des del 19 de gener en 2 botigues de l'eix comercial. Des del setembre passat, aquest mateix home ha estat detingut 15 vegades i denunciat altres 8 més per furts en establiments de la zona. Què en fem d'aquesta gent? Exactament, què en fem? Els denunciem, els detenim i els tornem a deixar al carrer. Els tornem a denunciar, els tornem a detenir i els tornem a deixar al carrer. Què en fem? És a dir, què en fem? Parlem amb ell, què li passa? Que ens expliqui. No sé, tu què penses? 664-526-180. Explica'm. Explica'm com veus aquesta situació. També t'explicava que han localitzat a Lleida més de 17.200 litres de begudes ensucrades no etiquetades correctament, que estaven preparades per ser distribuïdes i venudes en comerços de la ciutat, que han detingut una dona que tenia més de 250 plantes de marihuana en un pis d'Agramunt, que la dona tenia 2 ordres pendents de detenció i que el domicili on tenia totes aquestes plantes, que requereixen molta llum i una despesa elevada d'electricitat, doncs, ja posats, la llum estava connectada il·legalment, amb els problemes que això pot comportar. No ja parlo d'econòmics, sinó d'algun incendi o alguna història per la resta dels veïns del bloc de pisos. I ja saps que ahir, 8 de març, va haver doncs 2 manifestacions a la ciutat de Lleida. Des de fa uns quants anys no hi ha una manifestació única ni unificada, sinó que n'hi ha un parell. En una d'elles, Arnau Vilà, hi va haver prop de 700 persones.
Doncs sí, Ricard, al voltant d'unes 700 persones es van manifestar ahir al vespre a Lleida amb una marxa convocada pel col·lectiu feminista Marea Lila amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A la mobilització es van poder veure molts cartells entre els assistents i sentir diferents consignes en defensa dels drets de les dones, reclamant la igualtat efectiva i real entre dones i homes. Així ens ho varen explicar tant la portaveu de Marea Lila, Maria Lloza, com d'altres membres del col·lectiu. La manifestació es va desenvolupar sense incidents i en un to festiu, però també reivindicatiu. La marxa arrencava cap a 6:15 del vespre des de la plaça Ricard Viñes, recorrent diferents carrers del centre de Lleida fins a arribar a la plaça Sant Joan, on s'ha llegit el manifest a càrrec de Marea Lila.
Una hora més tard, la segona manifestació, convocada per la coordinadora 8M, va sortir des del rectorat amb més de 600 participants, segons els Mossos, i sota el lema "Molt per defensar, molt per avançar". Aquesta segona va finalitzar a la Paeria, on es va cremar simbòlicament el patriarcat, els cossos policials o la llei d'estrangeria. I degut també a la situació amb Ucrània, la Fira de Sant Josep de Mollerussa
encara amb incertesa i mirant de reull doncs, aquest conflicte i les possibles conseqüències que pugui tenir pel sector agrícola.
Els organitzadors de la fira destaquen que el conflicte bèl·lic afectarà els sectors d'agricultura i ramaderia. El gerent de la fira, Xavier Roure, reconeix que els efectes variaran en funció de la durada de la guerra.
I el que ve ara, sí, tindrà uns efectes en funció de la durada i del conflicte a Ucraïna. Si s'allarga, doncs tindrà unes conseqüències molt, molt notables pel sector.
La Fira de Sant Josep començarà demà 10 de març i veurà tancar les portes el dia 19. El president de la Fira de Mollerussa i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, ha destacat que s'encara la Fira amb moltes ganes i ha recordat que serà el preludi de la 150a edició que es celebrarà el 2023.
Gràcies, Arnau. Acabem explicant que el Col·legi Oficial de Metges de Lleida va registrar l'any 2021 quatre agressions físiques i verbals a professionals, el doble que l'any anterior. L'ENS anima els col·legiats a denunciar totes les agressions ofertes en l'àmbit professional, tant les de caire verbal com les físiques, i a comunicar-les al col·legi per facilitar als afectats assessorament jurídic en el procés de denúncia i, si fos necessari, suport psicològic a través del programa d'atenció integral al metge malalt. Dissabte vinent és el Dia Europeu contra les agressions a metges i professionals sanitaris, i el col·legi vol aprofitar per cridar l'atenció de la ciutadania sobre les agressions físiques i verbals que pateix el personal sanitari i les seves conseqüències. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem ja a dos quarts de dues. Ja saps que és el moment de la setmana en el que parlem de noves tecnologies. La setmana passada amb l'Infocope Lleida vam estar en directe des del Mobile World Congress, però no s'acaba aquí, el món de les noves tecnologies. Ja saps que amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero, tots els dimecres en parlem aquí a Cope Lleida, que ens pots seguir a través de la web a infocopelleida.com. També ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Doncs, Jaume, sí, sí, ha passat el mobile, però crec que tens tota una bateria de històries noves, preparada.
Doncs sí, setmana post-mobile, no? Post-mobile amb mascareta, i fer un programa amb mascareta amb el micro per dintre la mascareta es veu que no funciona gaire bé, això. O sigui que a veure si traiem de cop la mascareta, traiem de cop el Covid i tornem a la normalitat. I de nou hem tornat a la normalitat, perquè després del post-mobile doncs no hem tingut ni temps de recuperar aquestes sensacions per tornar a la normalitat, que l'actualitat no ens deixa ni digerir aquest mobile. Ja que Apple ahir va presentar a l'event 2022 un nou iPhone SE, un nou iPad Air i un nou Mac Studio. Com a més, destacat amb dispositius, però lo important és a l'interior d'aquests dispositius, amb la presentació del seu nou processador M1 Ultra. Però també tenim dues notícies més a comentar. Vull dir, no sé si donarà temps, perquè, clar, l'espai que sempre ens dones és reduït, com es detecta un perillós troià en aplicacions Android. Aquest és el warning del programa. Per desgràcia, sempre tenim de tindre aquest warning. I l'acord per fusionar-se entre Orange i MassMobil. Notícia rellevant a la setmana. Veurem tot plegat això d'aquí com es desenvolupa i com ens afecta. I doncs ja sabeu i escolteu que temes en tenim i tots preparats per la tertúlia Flick. Però això sí, no volem perdre les bones costums i per començar, un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues nos vamos a un cerca lejos, como siempre pasan las efemérides, ya que tal día como hoy, del 2001, se presentaba una aplicación que seguro hemos utilizado. Esta aplicación se llamaba Kaza, K-A-Z-A-A.
Sí, sí.
La segunda generación de peer-to-peer, es decir, la segunda generación de conexión de máquina a máquina que permitía el intercambio de archivos en forma descentralizada. ¿Qué significa esto? Significa Google Drive, significa Dropbox, significa OneDrive, significan todas estas aplicaciones donde ahora mismo tenemos un disco duro virtual que además nos permite compartir todo este tipo de archivos e incluso trabajarlos a la vez o en una carpeta poder compartirla y ver todos los mismos archivos. Bueno, pues esto comenzó hace nada más que 21 años hoy. Y hace 21 años era una gran novedad, hoy día es una efeméride y bueno, pues es algo que es el inicio de lo que hoy conocemos como marcas comerciales de discos duros en la nube.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2001, Odissea l'Espacio, és el nom que em ve tot seguit després de pronunciar 2001.
Sí, senyor, sí, senyor.
Tot un referent històric com l'efemèride. I avui toca caçar, i caçar conceptes bàsics. Ara toca la culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
I un dels conceptes bàsics que sí que ens cacen, vull dir, lligant-ho amb l'aplicació que res a veure amb la que ens has explicat, David, és aquest concepte bàsic que és la cookie. Què són les cookies? Què són les cookies? Com definiríem les cookies?
Bueno, a ver, la cookie realmente, aparte de una galleta en inglés y con chocolatito súper rico,
sí, buena, ¿eh?
En el mundo de la informática es un archivo de tamaño muy pequeño que envía un sitio web, una web cuando entramos nos envía un archivo pequeño que se guarda en nuestro navegador, ¿vale? De esta forma permite tener un recuerdo de la última vez que has entrado, qué es lo que has hecho y qué es lo que has mirado. Hay diferentes cookies, diferentes archivos que cogen estos datos. Os voy a explicar en 5 segundos el nacimiento de las cookies, cómo nacieron y así entenderemos qué es una cookie. Fijaros, tienen el origen en 1994, cuando un empleado de Netscape se propuso crear una tienda web, un e-commerce, para vender, con un carrito de compras que almacenara tus artículos favoritos. Os va sonando, ¿no? Esto ya lo hacemos al día a día. Vale, pues para evitar consumir muchos recursos del propio servidor, de la propia máquina, es decir, esto el cliente los iba guardando y el carrito se guarda en el servidor donde está la web de esta tienda que tú estás entrando. Bueno, pues para evitar consumir muchos recursos, decidió que la mejor manera de gestionarlo era enviar información al ordenador del usuario, ¿vale?, para guardarla allí y que cuando volvieras a entrar tuvieras tu carrito donde lo has dejado, tus preferencias donde las habías dejado y demás. Yo creo que este fue el inicio de la historia y, como se suele decir, el resto precisamente es historia, ¿no? Es decir, las cookies, este tipo de archivo, ya se han utilizado para almacenar en nuestro ordenador muchas cosas, para iniciar la sesión de cualquier sitio en el que entremos con usuario y contraseña. Las persistentes, que no se borran, estas se quedan ahí grabadas y muchas veces dices, esto le pasa mucho a los programadores web, estás haciendo una web nueva y dicen, mira, he hecho estos cambios, y el cliente mira desde su navegador y dice, yo no lo veo, y dice, espera, borra las cookies, porque lo que estás viendo no es verdad, lo que estás viendo es lo que ya la propia web te ha enviado para que almacenes, para que el acceso a esa web, tú como experiencia de usuario, sea más rápida, tengas guardadas tus preferencias, si estás logueado y demás, ¿no? E incluso ya, bueno, esto se ha llevado a cookies zombies y demás, ¿no?, que son las que se almacenan en el navegador para siempre y que incluso algunas pueden ser peligrosas porque pueden importarte datos de otros sitios.
Bueno, David, una pregunta amb això de les cookies. Aquestes webs que quan tu d'entres a comprar, que són molt variables en el preu, doncs busques articles i al cap d'un dia o dos tornes a entrar a veure si han baixat o modificat de preu, se tenen aquesta informació que tu ja estàs buscant aquests articles, això pot anar una miqueta en contra nostra, perquè aquest dia ja sap el que busca, ja sé el que va.
Sí, a ver, sí que és cierto que estas cookies són programades con fecha fin. Tú a estas cookies les puedes programar una fecha fin. Y normalmente este tipo de webs que venden a nivel mundial, gordísimas, y si decimos un nombre, pues que nos paguen una publi. Precisamente lo que hacen es que estas cookies se borren rápidamente en cuanto a productos. ¿Qué es lo que guardan? ¿Qué es lo que guardan? Pues lo que sí que guardan es eso que hemos mirado, para que cuando entremos veamos ese producto, incluso si tiene un nuevo precio, o productos similares relacionados. Ahora lo tenemos mucho más fácil, porque con la nueva política de cookies y demás, tú cuando vas a aceptar, si no son sencillas, tú puedes consultar cuáles son las cookies que te van a enviar. Y ahí podréis ver y veréis un desplegable. Claro, para esto hay que leer, ¿eh? Hay que dedicarle 45 segundos. Le damos al desplegable de qué cookies son las que nos van a coger y ahí nos viene el listado. En muchas webs incluso nos dan a elegir cuáles queremos que nos envíen y cuáles no. O sea que ahí lo tenemos facilísimo. Estas suelen ser un poco más fantasmas, suelen ser unas cookies de sesión, ¿vale? Que son más efímeras y se eliminan incluso muchas d'elles cuando cierras el navegador.
Doncs molt bé, avui hem après aquest concepte bàsic que és la cookie, o que són aquestes galetes, perquè sempre estem parlant d'anglosaxismes, i doncs ja ho sabeu, ja esteu informats exactament. El David ens ha explicat fil per randa què és una cookie. I com ja sabeu, cada dimecres, si estem al migdia, estem a Cope Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ara comença...
La tertúlia fric.
Com dèiem, només començar el programa, ni temps d'assaborir el Mobile World Congress, que ahir mateix Apple va fer el seu event i ens va presentar les següents novetats. Vinga, va, som-hi, que no tenim temps. I per on voleu començar? Per l'iPhone... Que pel nou bueno, color, per l'iPhone 13, per l'iPhone SE, per l'iPad Air o per...
Lo primero que le vaya como introducción es que acabamos de romper así como una pequeña metamito, que es cuando se presenta el software, cuando se presentan los cacharritos, las que hay en medio de ordenadores y demás. Bueno, pues ayer se nos despuntan con una en la que nos presentan absolutamente de todo.
Sí.
Un Mac Mini, que es entre un Mac Mini y un iMac y un Mac Pro, donde todo este híbrido lo llaman Mac Studio. Una máquina súper potente donde hoy día el público, que cada vez hay más de este tipo de, como es llamado en este país, autónomo, con la parte de diseño, creatividad y demás, y donde tantos están utilizando empresas pequeñitas para hacer subtítulos para todo el contenido que nos llega por las plataformas y demás, bueno, pues es un equipo profesional a la mano de un consumidor, ya que, bueno, pues son $2,000 al final lo que cuesta este equipo, pero ya os digo, una potencia que... ¿Qué opinas tú, Ricard?
Bueno, la verdad es que yo creo que es el escalón que faltaba, porque yo me esperaba un Mac Mini con los chips más potentes, pero es verdad que por la medida que tiene y las necesidades de refrigeración, hubiera sido una mala idea. Entonces, entre el Mac Mini y el Mac Pro, parlem de ordinadors de sobretaula, dels que abans li dèiem Torre, que amb Mac són molt més petits, eh? Doncs faltava el Mac, entremig. Bueno, l'han tret, el que passa és que l'han anomenat Mac Studio. És una evolució del Mac Mini, per entendre'ns, el que passa és que de la mà va venir presentat amb un nou chip. Fíjate que cada vez que hacen una presentación nos presentan un chip nuevo. Primer va ser el revolucionari M1, després van presentar el M1 Pro i el M1 Max, i ara ens han presentat el M1 Ultra, que no deixa de ser dos M1 Max interconnectats, perquè ja s'ho havien deixat preparat, amb la qual cosa és el doble de potent i el doble i igual d'eficient que el M1 Max. És un, per entendre'ns, perquè si no ho heu vist, és un Mac Mini extrusionat cap a dalt, o sigui, el doble de alt, o una miqueteta més, per necessitats de refrigeració, i han posat doble ventilador, no perquè necessitin molta més refrigeració, sinó perquè els ventiladors funcionin tan lents que no els escoltis mai, per tant, té molta capacitat de refrigeració, no et diré passiva, però pràcticament passiva, amb els ordinadors, amb els ventiladors, al ralentí pràcticament, amb el qual... és un aparell que pot estar en un estudi de gravació, per exemple, perquè no fa soroll i allí el deixes tranquil. Les especificacions són brutals, el preu també, evidentment, depenent de si estires especificacions cap amunt, però tot això va venir presentat de la mà d'un nou monitor a mig camí entre el XDR que tenen, que és el més car, que val 6.000 euros, i no tenir res, o l'iMac de 24 polzades, darrer.
És un monitor de 27 polzades, 5K, i que és ideal per connectar. Fixeu-vos la potència d'aquest nou ordinador, el Mac Studio, que se le pueden connectar, David, no sé si lo viste, hasta 4 monitores y una televisión para ver, si haces de montador de vídeo, para ver la salida ya directamente en un televisor, ¿eh? 4 monitors i una tele de 40 o 50 polzades. O sea, aquesta és la potència que té aquest aparell.
Un maquinón, y fijaros que ya hacemos el pequeño guiño al Mobile World Congress, donde Jaume y yo pudimos ver, tocar de primera mano una nueva tendencia, que son pantallas que se conectan a través de este USB-C.
Sí.
Y son pantallas, llamémosle, inteligentes. Las vimos en Huawei, las vimos en Xiaomi, las vimos en Samsung, no sé si me olvido alguno, ya pero son pantallas súper vitaminadas, pantallas 4K y 5K, que además incorporan dentro de ellas pues muchos más conectores para conectar los periféricos a través de la pantalla directamente, e incluso con unas torres de sonido increíbles incrustadas dentro de la pantalla. A estas pantallas además se le puede conectar cualquier periférico. Hablamos del ordenador, pero podemos hablar a través del USB-C, conectar en nuestro teléfono móvil over the air, o con el conector conectar nuestro tablet incluso, ¿no? Es decir, son estas nuevas pantallas, estos nuevos tipos de pantallas donde Huawei se ha atrevido incluso a algo que Steve Jobs diría que no, dijo que no haría nunca, que es que incluso este tipo de pantallas sean pantallas táctiles, ¿no? Vimos una pantalla táctil de 17 pulgadas con toda la inteligencia que pudimos tocar allí. De allí está el estudio display, y luego, bueno, pues la batería, de lo que nos gusta a todos.
Por cierto, David, el Apple Studio Display lleva el chip A13 dentro. Para hacer todo esto que dices, ¿eh? El chip A13 del iPhone, a ver, el iPhone, debe ser el iPhone 11, porte de
palabra, ¿eh? Inteligente.
Sí, por eso.
Todo lo que le ponemos la palabra detrás, lo que le ponemos este sufijo, este adjetivo, que lo llamamos inteligente, es porque lleva un chip. Otro apunte al Mobile World Congress. En el stand de Telefónica veíamos un montaje de más de 100.000 LEDs que respondían a tu movimiento. Directo. ¿Sabéis por qué? Pues porque cada LED dentro llevaba un pequeño procesador. Es decir, ya imaginaros esta bombeta petita. Bueno, pues aquí esta bombeta petita a mi inteligencia, a un ordenador adentro. Uh-huh. En los mismos 5 milímetros que mide, ¿no? Bueno, pues aquí es donde tenemos el punto inteligente que se le está incluyendo, a que todo hoy día lleva software, lleva un procesador y lleva conectividad.
Ja.
Sí, parlem, i si, David, anem avançant una miqueta perquè encara tenim de comentar dues coses més. Si parlem de connectivitat, doncs ja tenim també, va presentar el nou iPhone SE amb connectivitat 5G.
Sí, bueno, sí, claro, és una posada del dia.
Y los iPhone 13 en verde. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto? Pues ha provocado que en frikis como yo, ¿no? Que además son sociales y tienen amigos, ya esta mañana me envían un mensaje de: oye, sacan un iPhone nuevo ya, ¿no? Y dice: bueno, quieto, que no, que uno es el mismo, pero en verde. Y el otro es el pequeñito supervitaminado, es decir, el que guarda ese bolsillo con pantalla de 4,7 pulgadas, ¿no? Pero ya con 5G y con un procesador un poquito más curioso. El avance natural del SE, en este caso, esa gama, bueno, pues sí que se avanza a la salida natural de estos productos que nos presentan allá por el mes de mayo y los tenemos en el mes de octubre.
Sí. El iPad Air Rapid, el iPad Air era un iPad increïble per la relació qualitat-preu que tenia. Ara li han posat el xip M1 que portava fins ara la gamma d'ordinadors i el iPad Pro. El factor forma és el mismo. El iPad Air, jo creo, David, que per al que busca una tableta i és un poco más exigente per a no quedar-se con la bàsica, es el paso ideal para no irte a la Pro, ¿eh? Es un maquinón.
Para los precios de Apple, 599 euros, un iPad Air 5 es una maravilla. Y además, este chip le permite que sea compatible con las nuevas versiones y todas las versiones del Apple Pencil. Es decir, ya es mucho más.
Sí, es una pasada.
A este también, por su USB-C, también le podemos conectar monitores y lo que nos dé la gana, porque lo aguanta de sobra.
Vinga, va, què més voleu comentar una miqueta per acabar el que són les notícies que ens va presentar ahir Apple?
Bueno, que bueno. De tot el que van dir, va dir, bueno, solo nos queda el Mac Pro, però esto serà más adelante, amb el qual es dedueix que l'iMac de 27 polzades, doncs de moment no pensen actualitzar-lo. Ahir van presentar l'Apple Display de 27 polzades amb el Mac Studio, que se li pot connectar un portàtil, o el Mac Mini també, eh? Amb el qual la gent que estàveu esperant l'iMac de 27 polzades renovat, de moment res, fins i tot ara veig que ha desaparegut de la web. Per tant, sembla que la transició als Apple Silicons, als chips d'Apple, ja només li falta un component de la família, que serà el tope de gamma, el Mac Pro. Això dit per ells, eh? El qual no vol dir que d'aquí un any, dos anys, torni a aparèixer un iMac de 27, però de moment res. I ara ja, doncs, d'aquí dos, tres mesos, Jaume, com deies, ja ens n'anirem a la keynote, però de software, on no sé si apareixerà algun catxarret en forma d'ulleres o alguna història, perquè que hagin avançat la presentació de l'iPhone SE 3 amb el xip A15, i amb tota la capacitat per la realitat augmentada i realitat virtual, jo crec que el que fa és reforçar el parc mòbil de dispositius compatibles amb una realitat augmentada o realitat virtual propera. O sigui, que les coses d'on està el caure, eh? Normalment no es presenten coses perquè sí.
Veurem com un canal de televisió, Jaume, venga, ya el punto final.
Ah, sí, és verdad, és verdad.
Un canal de televisió, ¿vale? Aprovechando el impulso de éxitos de películas como Coda o la tragedia de Macbeth o la serie de Ted Lasso, bueno, pues nos hizo el señor presidente allí una introducción de los próximos estrenos de la plataforma, incluido que emitirán ya deporte,
sí.
Y empezarán con la noche de béisbol en directo los viernes. Señores, como empiecen a entrar además en el deporte y empiecen a expandirse por el mundo, ya veremos cómo acabamos con las plataformas del deporte.
Sí, 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 sí. Va entrar en béisbol.
Veurem com acaba tot plegat aquest sí, no?
Jaume,
de plataformes i tot això.
Jaume, ens queda poquíssim, però no passem per al tema de la seguretat, va.
Va, vinga, va, el warning, no? Perquè en la descàrrega de software, doncs amb dispositius Android, doncs te descargues un petit software, i sobretot el software de per netejar el telèfon, no? Són aquestes aplicacions d'antivirus per netejar, que són gratuïtes per netejar el telèfon, doncs justament aquestes aplicacions, doncs aquí hi ha un troià que automàticament això d'aquí és el que fa, ens agafa les nostres dades i automàticament ens hackegen, no? Perquè sobretot van a buscar el número de compte bancari. Ja sabeu que totes aquestes aplicacions sempre busquen el mateix, eh? Vull dir, els dolents sempre busquen el mateix, els diners i que...
Si alguien tenés instalado en su Android el antivirus Super Cleaner, el Alpha Antivirus Cleaner, el Atom Clean Booster Antivirus o el Powerful Clean Antivirus, que los quiten. Disculparnos si algún momento los oyentes han instalado cualquiera de estas aplicaciones, por decir, es que estos chicos nos hablan tanto de hackeo, de seguridad. Sí, pero hablamos de seguridad segura. Si vas a tener un antivirus, para que funcione hay que pagar por él.
Sí, sí, ya tres o cuatro empresas.
Una marca,
sí,
que conozcas.
Confiable.
Exacto, es decir, por favor, aquí no vale el antivirus desconocido que me dan gratis. Ah, pues yo me instalo uno gratuito, con esto estoy seguro. No sabes qué estás instalando. De verdad, para que algo sea bueno y nos proteja de verdad, valdrá algo y tendrá una cuota, porque tendrá empleados y tendrá gente detrás trabajando y velando por la seguridad. Al final no todos son las máquinas.
Sí, sí.
Doncs ja sabeu aquestes aplicacions, ull i reviseu-les. I, bueno,
no, ja estem fora de temps, Jaume, però ja estàvem fora de temps. El que ha dit el David, perfecte, i ho seguirem recordant, perquè el Jaume ja sabeu que té especial atenció amb el tema de la seguretat. David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
Un placer i bones tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Hora de la guerra en Ucrania, la escuchas en COPE y en COPE.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en IKEA.es/servicios.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ens n'anem ja cap a les 2 de la tarda, els dimecres, doncs ja saps, amb la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que, escolta, que parlem de tot, de l'actualitat, o del que tu vulguis, que ens ho pots dir també al 664-526-180, però sempre sota el punt de vista d'una dona, que ja sabeu que en segons quins temes o segons de quina manera, doncs igual coincidim, però segons quins temes o d'altra manera, doncs no coincidim. I jo sempre he defensat que és bo, boníssima, conèixer tots els punts de vista, absolutament tots els punts de vista, per fer-se el mapa mental més gran possible i perquè cadascú llavors tregui les seves conclusions i es formi una opinió. No us quedeu, de veritat, amb una única opinió, no. No, busqueu tots els costats, el màxim de costats possibles. Això és el que feu els dimecres amb veu de dona, a la nostra tertúlia, amb la Jos Farreny, per exemple, que és la presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I com sempre, gràcies per convidar-nos.
Per cert, Jos, que aquest diumenge hi ha la cursa de la dona.
I tant. Tothom ha participat. Com més participants, millor.
Ja ens vols fer anar a córrer?
I tant. A córrer, caminar, gaudir de la primavera, del paisatge...
Bueno, caminar ja m'apunto, però córrer jo ho veig malament,
I tant que sí, i tant. A caminar, a gaudir del paisatge, a fer la volta per Lleida, i tant. Importantíssim participar. I durant tota la setmana un munt d'actes encara,
Sí, evidentment, és el que diem sempre.
Avui mateix, Esport Femení Lleida, a la Biblioteca Pública, presentem el llibre de la Lluïsa Banyeres, que és fer activitat per salut. Per tant, vull dir, us esperem a totes i a tots a les 6:30 de la tarda.
O sigui, al final em corrobores allò d'esport és salut,
I tant.
Segur?
No hauríem de parlar molt, però en principi,
Sense passar-se.
Però indubtablement el fer activitat física.
Això sí. No, aviam, cara, Enric, jo dic de broma, sisplau, que ningú malinterpreti. Evidentment, la vida sedentària és totalment perjudicial per la salut, això ja està comprovadíssim, i, en canvi, portar una vida activa és molt beneficiós per la salut. Ara bé, no passeu de no fer res a fer una cursa de 10 quilòmetres, que això sí que no és saludable. O sigui, a veure, vida activa. Sortir a caminar. Caminar és molt bo, Jos, molt bo,
I tant. I hi ha moltes ofertes, i si no, doncs aquí tenim un cinturó obert a Lleida per gaudir-ne, i, bueno, que és, i ara que dius en la floració, és fantàstic.
És fantàstic.
I tenim a tocar, i ho hem d'aprofitar, i disfrutar, i ja dic, gaudir-ho.
I tant.
I vinga.
I des de la coordinadora d'ONGs a Lleida tenim a la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Saps que ara m'he quedat pensant en aquesta presentació que has fet de l'espai aquest, de veu de dona.
Sí.
I, si m'ho permets...
Ui, espera, a veure què he dit, què he dit ara.
No, al contrari. M'ha agradat molt la presentació perquè m'ha fet reflexionar sobre una cosa que des dels moviments de pau fa molts dies que s'està dient, vinculada al tema d'Ucraïna, no? Tu quan dius, no us quedeu amb una opinió, escolteu totes les opinions possibles... No? De fet, informeu-vos, no? Ve dir
sí,
això,
sí.
Reflexioneu, no? Sobre temes, sobretot, que són crucials a la vida. Doncs amb el tema de la guerra, fa molts dies, no? que les entitats de pau llancen aquest missatge. No us quedeu amb missatges unidireccionals o que venen manits o que venen tancats desde un espai polític o des d'un govern o des d'un mitjà de comunicació, no? Sinó fem l'esforç per poder escoltar les diferents opinions i per reflexionar una mica, perquè si no ens estem posicionant d'una manera que potser no ens farà bé del tot. Per tant, jo crec que està molt bé.
Jo sempre ho he defensat, i la Gemma sap perfectament que a les tertúlies dels polítics aquí a COPE Lleida, l'època que la CUP va tenir representació a l'Ajuntament de Lleida, van tenir cadira i es van asseure, i és veritat que havia gent que deia, home, però com pot ser? Bueno, però escolta, que aquí la gràcia és conèixer l'opinió i el punt de vista de tothom, i després no et volem manipular, és que coneguis tu el punt de vista, cadascú després que tragui les seves conclusions, però com més informació tinguis, i si pot ser verídica i real, doncs millors opinions o conclusions arribaràs. Jo sempre ho he defensat així, sempre ho he cregut així. En fi, Gemma, no, et volia preguntar com estàs, cansada des d'ahir?
Cansada i contenta.
Ah, sí, bueno. Sí. Bé, i per què contenta?
Sí, sí. Doncs contenta perquè vam tornar a fer un pols al carrer, no? El 8M va sortir al carrer de nou, va sortir a Lleida i va haver participació massiva. I perquè, bueno, les dones continuem pensant que ens cal moure'ns i que cal mobilitzar la ciutadania perquè continuem en unes situacions de desigualtat i molt importants i per tant, doncs el 8M va tornar a congregar a moltíssima gent. I per altra part, perquè jo sóc d'una organització feminista i com a tal ens posicionem com a pacifistes sempre, i ahir va haver molts clams a favor de la pau, perquè evidentment doncs el feminisme no s'oblida mai.
Clar.
Que la igualtat de drets és igualtat de drets per a totes i per a totes les persones de tots els territoris.
Gemma, tu anaves a la manifestació que va acabar a la paeria?
Sí.
Val. No ho dic perquè ja ho hem dit avui, Lleida en va haver dos, aviam, no passa res, o sí que passa, això cadascú que tregui les seves conclusions, n'hi ha dos, al final jo crec que en essència o al final busquen el mateix, però bueno, en les maneres doncs, no es posen d'acord i per tant n'hi ha dos. No anul·le el sentit reivindicatiu i de que hi ha molts sectors de la vida social econòmica i laboral en què s'ha de treballar molt a fons. Jos Ferreny, escolta, tu respecte ahir, contenta també?
Sí, la veritat és que per això es diu feminismes, perquè són molt diversos, polièdrics, i tothom, totes hi cabem. I aleshores, doncs, és important. L'important és el que deia la Gemma, participar, sortir i que la veu se senti. I Déu-n'hi-do, les persones que es va aplegar. Déu-n'hi-do.
Ja.
Tant amb l'una com amb l'altra, com els diferents actes que es fan al llarg de tot aquest mes. O sigui, el que s'ha aconseguit, una de les coses que s'ha aconseguit, una, perquè la igualtat d'oportunitats, la igualtat de salaris, la igualtat de drets, encara hi estem molt lluny. Per això els ha de continuar lluitant. Però el que sí que s'ha posat a l'agenda, que el dia com a reivindicació, com a commemoració, que no és per celebrar, sinó que la paraula és commemorar i reivindicar.
Clar.
El 8 de març ha de servir per a continuar aquesta demanda d'igualtat de drets, perquè no hi són, en molts aspectes.
Vale. Ara què dius això, Jos?
Sí.
És un dia per reivindicar i no per celebrar. Què ha de passar perquè sigui per celebrar i no per reivindicar, o no perquè el principal sigui la reivindicació, sinó que la idea principal sigui la celebració? Quin canvi consideres primordial que hi hauria d'haver?
La societat hauria de fer un salt qualitatiu molt gran.
Però digue'm coses concretes, Jos.
Doncs mira, igualtat de salari, que tothom que està remunerat doncs que fer un treball que cobri igualment si és home que dona. Uh-huh. Igualtat amb premis dels esports, igualtat, per exemple, igualtat els àrbitres, per exemple, per simular un partit de noies cobren un 10% o un 15% menys que si xiulen un partit de nois. Per tant, després hi ha una feinada a trobar àrbitres.
Això és veritat, Jos? Això és així?
Les federacions de l'estat espanyol permet que els àrbits, si arbitren un partit femení, cobren d'un 10 a un 15% menys que si arbitren a la mateixa categoria i el mateix, eh?
Però i això no és il·legal? És que no entenc que una federació oficial permeti
pues sí,
això a l'any 2022.
Pues sí, senyor. I això, i en petits detalls, i a la cura. A la cura, quan la incorporació dels homes no és real, no és real, perquè nosaltres també aquí a la tertúlia estem pensant si hi haurà pas, si hi haurà de veritat, no.
Home,
això... Clar, no? La nevera està plena. I el tema de la cura, ja li diu, un canvi de paradigma dels homes. Els homes s'han de reincorporar aquestes tasques de cura, perquè si no, la societat no funciona. Si no hi ha moltes persones que estan al darrere, que és aquest treball invisible, que no es considera el PIB, que no s'ha volgut considerar mai el PIB, en canvi d'altres treballs no tan reglats, i que tampoc puc reglinar,
ja.
Doncs sí que s'hi consideren, malament, perquè és que mentre hi hagi una part de la societat que s'hagi de cuidar de l'altra part, que si l'invisibiliti i no se'l remuneri,
T'entenc la idea, Jos. Deixa'm que saludi a la Laia Rogel, presidenta de l'associació App Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Perdoneu.
No pateixis. Ara vaig amb tu, però li pregunto a la Gemma el mateix que li deia a la Jos. És a dir, què creus que hauria de canviar així radicalment i ràpid perquè en lloc de ser un dia reivindicatiu principalment fos un dia de celebració principalment, tot i que seguir reivindicant d'altres coses, no? Però dir, mira, el nucli ja ha canviat. Coincideixes amb la Jos?
Sí, plenament. Tot el que ha dit la Jos, i jo hi afegiria moltes altres coses. O sigui, jo això no ho veig proper, un dia de celebració no ho veig proper perquè diguem, les desigualtats són tan grans i creixen tant cada any i cada moment, no?, que és molt difícil poder pensar que un dia passarà a ser un dia de celebració. M'encantaria poder-ho pensar, eh? Jo a tot el que ha dit la Jos hi sumaria l'abolició de la llei d'estrangeria, que ens fa encara molt més desiguals i creixen moltes dones desemparades, i coses que són fonamentals. La Jos ha parlat del tema de la igualtat salarial, doncs la igualtat d'accés als serveis i als drets per tothom i per totes les dones, no? Perquè el feminisme no es quede en reivindicar per les dones, sinó en posar la vida al centre. I posar la vida al centre és preocupar-se per moltes altres persones i col·lectius que estan minoritzats. I llavors doncs, la distància continua sent molt gran i, per tant, diguem, les reivindicacions i la lluita continuen estant a primera ordre del dia.
Ja. Laia Rogel preguntava com vas viure ahir el 8M i si estàs contenta del dia.
Bueno, jo ahir vaig estar contenta del dia en el sentit de que, bueno, però sí que me sumo a lo que diuen les meves companyes, que realment, pues, bueno, en celebrar un dia com si fos allò un dia superespecial i en realitat és que...
Bueno, no, tot això, Laia, perdona, tot això venia perquè la Jos deia que no era un dia de celebració, sinó que era un dia de reivindicació. I jo preguntava què havia de canviar perquè passés a ser un dia de celebració i principalment, i encara que hi hagi coses per reivindicar, eh?
Pues segons els estudis, 121 anys ha de canviar.
Vull 121 anys?
Clar. Perquè arribem a la igualtat 121 anys.
Mare de Déu. O sigui, tu ja havies posat... Bueno, però és que això són és a l'any 2143, eh?
Per això que, bueno, nosaltres no crec que ho vulguem, però bueno...
Ens agafarà molt grans, eh?
D'això. Jo et volia comentar que ahir vaig estar em van convidar de l'Institut Màrius Torres a una jornada que van fer com en el món de la dona, en el món del disseny, i la veritat és que vaig sortir com una mica preocupada, no?, perquè vam estar fent un treball, un exercici amb ells, amb les noies i nois del batxillerat artístic, i l'exercici era, doncs, bueno, com veiem, quina publicitat voldrien rebre o veure del 8M, no? O sigui, quina imatge voldrien veure que se sentiguessin identificades, no? Identificades, elles principalment, no? I, ostres, les respostes ens van deixar, a la meva companya, parades, preocupades, perquè realment elles tenen la percepció i clar, nosaltres, jo perquè ja no estic en aquesta època de molt estudiar, en el món de sortir de festa, el món de tot això, però tenen molta por a tornar, quan surten, a no tornar a casa. Però molta por. I parlant amb la meva companya, que nosaltres pues, som dels anys 80, val? I deia, ostres, jo quan estava a l'institut, que també era exalumna del Màrius, bueno, sí que tens por, però no tenia aquesta por tan que tenen ara. Vull dir, és que ens van transmetre un pànic que em vaig quedar...
O sigui, tu ho vas viure de primera mà, això, eh? Vull dir que estem parlant de batxillerat, per tant, noies de 16-17 anys, eh?
Sí, però em vaig quedar preocupadíssima perquè jo tinc una nena petita i vaig pensar, però que no hauríem d'anar millor? I resulta que no. No? I clar, jo quan a la meva època dic que jo era alumna del Màrius, no tenia aquesta sensació, no tenia aquesta... No sé, potser vivia en un altre món, però jo també sortia, no? I no tenia aquesta preocupació i aquest patiment, no?
La Gemma va dient que sí amb el cap. És tremendo el que està... Aviam, jo ho trobo fortíssim el que està dient la Laia.
És que jo em vaig quedar, ens vam quedar la meva companya i jo, que som les dues de la mateixa època, parades, preocupades, i jo els vaig dir, però en sèrio és així? Em van dir, sí, és així. Clar, jo potser, jo ja no surto tant de festa, eh? Ni estic en el món estudiantil, no? I clar, pensava, sincerament, i amb tota la honestedat, que no estaven tan malament les coses, no? I ahir em vaig quedar morta. La veritat, em vaig quedar al·lucinant.
Gemma, una altra cosa a posar a la llista, a millorar.
Sí, no, aquesta, a més, ens toca molt de prop i és així perquè són no només les filles de les amigues o les companyes, és que són els nostres carrers i són els agressors Clar. Del nostre entorn. I això és molt preocupant. I quan explicava això a la Laia, doncs l'experiència per al grup de dones de Lleida és que entre les dones joves que tenim o les companyes d'altres organitzacions, que hagin de crear-se grups de WhatsApp per informar per on van en cada moment quan tornen de festa, perquè puguin explicar, perquè puguin dir si ja han arribat o no. Jo recordo, i ara quan deia la Laia això, nosaltres sortíem de festa i jo, quan acabava la festa, o quan em semblava que per mi havia acabat, me n'anava a casa i ni pensava. I no hi havia ni mòbils, perquè algú em truqués a veure si havia arribat o no. I això no vol dir que no passessin coses, perquè passaven. Però no passaven en aquest extrem. Ara és vull marxar, busca veure qui t'acompanya o busca qui, no? Perquè no pots anar sola pel carrer. Clar, no som dones lliures, si no podem anar pel carrer. I l'altra part és qui està fent el treball aquest amb els agressors. Jo ho torno a dir, tenim unes lleis que permeten l'expansió de la pornografia d'una manera brutal a que joves i nens de 11-12 anys entrin a conèixer les relacions sexuals a partir de la pornografia, que són de submissió, de violació, d'agressió, que són molt violentes, on la dona té un paper absolutament submís i ells ja aprenen, diguem, el primer que coneixen sobre les relacions és això, no? I això és molt greu, molt, molt greu, i ningú hi està posant mà, perquè és una gran indústria que mou milions... que, bueno, no, l'Estat ho permet, perquè en altres coses sí que hi posem a... Doncs és un problema greu.
És greu. Aquest cap de setmana, sense voler, parlava amb una llevadora que es dedica també a anar als instituts a fer xerrades, i clar, m'explicava també aquesta preocupació del tema de la pornografia i l'accés a la pornografia de manera oberta, lliure i sense cap mena de barrera per edats. Per molt que els pares vulguem, diu, al final l'accés a internet, hi ha un munt de planes en obert que pots accedir, i ella, la seva preocupació era aquesta, la imatge que captaven amb 11-12 anys del que creuen que és una relació sexual normal. És a dir, per ells és allò, el normal i no una altra cosa. Però ella anava més enllà, ja només ja de les relacions, sinó també dels cossos, de les mides, de les formes, de les maneres. O sigui, de tot plegat. I, bueno, és que estan, diu, a les classes els hem d'explicar que aquelles persones són actors i actrius i que allò és com una pel·lícula fictícia. Igual que veiem la Guerra de les Galàxies, doncs exactament el mateix.
No només això, perdona, és que jo tinc una anècdota encara brutal. la professora, la meva extutora, que estàvem allà, m'explicava que els seus fills, que són estudiant a l'ESO, lo típic que quan comencen a sortir ara de festa li diuen vigileu amb el cubata, poseu la mà. Per tapar, perquè no es posin res, i els seus dos fills, que en té dos, i m'ha explicat, diu, saps què em van dir? Diu, ah, mare, no et preocupis, això és a les noies.
Imagina't.
Clar, això és acollonant.
Tremendo, eh?
Que es dona per sentat que això és a les noies? Com pot ser això? Vull dir, aquest és el...
Déu-n'hi-do. Jo, escolta, tu quan sorties tampoc havia aquestes històries, no?
Nosaltres ens menjàvem el món. Ens semblava que és veritat. No teníem aquesta percepció que tenen ara les noies. I jo també us puc explicar una petita anècdota de jugadores de handball, que ja ho sabeu, que llancen la pilota doncs, pues a 90 i a 100 quilòmetres. I van sortir de festa... I clar, els pares ens van, bueno, van posar el fit al cel perquè havien anat a les 3 de la nit i diu, pues si nosaltres som jugadores de handball anem amb, i llancem la pilota i tal, doncs la percepció seva era de dir, ostres, doncs potser sí que teniu una mica de raó, és veritat, nosaltres una mica com a la meva època ens mengem el món, però si trobem una penya d'aquesta manera, doncs potser ni nosaltres, que som fortes, estem...
Sí.
I aleshores, vull dir que, saps, és allò de dir que hi ha reflexió. Bueno, no fa massa, quan aquella professora va desaparèixer, tothom va pensar que no...
Sí, i això és una radiografia de... És una radiografia de la realitat, Jos. Arribem a les dues. Jos Ferreny, Laia Rogel i Gemma Casal. Ja veieu que hi ha moltes coses per fer i aquí en parlem els dimecres. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies a tu.
Adéu.
Ens plantem a les dues, que ens hem quedat sense temps. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre. Que segueixis ben informat aquí a la cadena COPE.